A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Segurament ara per molts de la professió el premi és treballar. Després venen totes les altres coses que s'hi puguin afegir, com són els reconeixements, com és, per exemple, en aquest cas, el del Premi Eugeni Molero 2017 a una periodista de fa molts anys, a l'Alba López. Alba, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Això, no sé si dir si és nou o en algun altre moment l'Alba havia rebut algun premi, algun reconeixement per la seva trajectòria professional?
No, doncs és el primer, sí.
I què tal?
Doncs molt bé, la veritat és que senta molt bé. A més, em senta bé, aquest premi en especial m'ha sentat bé per dos motius. Un, clar, personal, perquè vulguis que no, escrius i no saps mai en realitat què passa després quan la gent el llegeix, quan què li sembla, t'arriben de vegades algunes coses, però en realitat molt poquet. I per aquesta banda, doncs agrada que la gent li agradi i és una mica com sentir-te més segur també sobre el que fas. Però també molt pel diari, ara que parlàvem just fa uns segons sí. Abans d'entrar, que la cosa està complicada, que el sector està difícil i que bueno, són temps complicats per a la premsa, sobretot escrita, doncs aquest premi també una mica ve a com a donar la raó o com a donar suport també a l'Eco de Sitges, que també és un, bueno, és un diari que costa una feina de treure setmanalment, que són pocs, que som esforçats, i la veritat és que molt contenta per les dues bandes.
Fem aquella pregunta que vostès necessiten, sobre qui és Alba López, d'on ve i quina és la vinculació amb Sitges. Un cop superat aquest, diguem-ne, aquest obstacle inicial, després ja podrem parlar de moltes altres coses, però obvi que a l'Alba li preguntem, doncs bé, per arribar aquí, Alba?
Doncs per arribar aquí ha estat llarg. Jo sóc de Puigcerdà, però ja fa molts anys que visc a Sitges, fa ben bé diria que 15 o 16 anys. I des de gairebé que vaig arribar vaig començar a treballar ja en premsa, primer comarcal, vaig estar a Canal Blau, cobrint bueno, coses de tota la comarca, de Vilanova, de Sitges i de tot arreu. Després vaig estar també a Catalunya Ràdio com a corresponsal al Garraf, que llavors va ser quan també una mica això que tu deies abans, que em vaig patejar als carrers.
Allò i que ja diuen, es va foguejar amb moltes coses.
Exacte, això. I després ja vaig començar a l'Eco, ara farà 2 anys ben bé ja que vaig començar a col·laborar amb l'Eco.
O sigui, havies fet televisió, havies fet ràdio, sí? I havies fet premsa escrita.
Sí, també havia fet altres coses de premsa corporativa i de gestió de premsa més això, més d'empresa, però a nivell així de periodística aquestes 3 mitjans.
Ara, si algú es volgués dedicar a això, què li diries? Què li diria una dona nascuda a Puigcerdà que va venir aquí i que va fer tot això abans de més o menys, no sé si dir, parlar d'una certa estabilitat professional, dit d'aquella manera?
Sí, dit d'aquella manera, certa estabilitat. Doncs jo crec que justament ara, és una cosa que comento de vegades amb companys i això, que ens sembla que comença a haver-hi una mica més de moviment, però una mica és una mica, és que veus que van sortint ofertes, és que veus que van sortint sobretot col·laboracions, però la veritat és que el tema està molt precari en general, jo crec que tot arreu, molt d'autònom, molt de col·laboracions per aquí, col·laboracions per allà, i entre uns i altres, amb el temps, i anar coneixent gent, i anar coneixent mitjans, doncs pots anar fent més o menys, però la veritat és que no és una feina estable ni és una feina que diguis em despreocupo ja per sempre.
Esperaves això quan vas començar?
És que jo vaig estudiar audiovisuals i en realitat no pensava dedicar-me al periodisme. Pensava més en la tele o pensava més en guions o pensava més en coses així, però mira, casualitats de... Al final mai no saps, tu et planteges
cap
una cosa... Exacte, tu et marques uns objectius, però no saps cap on aniran les coses. I les coses van començar a anar cap aquí, de forma més aviat per casualitat, i mira, i la veritat és que ara, a hores d'ara, molt contenta i veig que m'agrada i que és això el que vull continuar fent, però bueno...
Aquesta comarca com és? I començo per la comarca i després ja ens ficarem en si Sitges és una realitat singular dins d'aquesta comarca també.
Ho és.
Però aquesta... la comarca com és? Aquest primer contacte que vas tenir allò, quan vas arribar, bé, arribo aquí, què passa? Que no és Puigcerdà ni els seus voltants, això és evident, però...
Doncs saps què em va semblar? I és estrany, a veure si que no s'entengui malament, eh? Però em va semblar al principi de tot, em va sorprendre molt l'orgull de ser d'aquí que té la gent d'aquí. perquè a Puigcerdà no és que la gent no estigui orgullosa de ser de Puigcerdà, jo ho estic molt i sempre que vaig pel món dic que soc de Puigcerdà, però la gent no va pel món dient soc de Puigcerdà. I en canvi, quin va semblar que la gent es reivindicava molt, com a Vilanoví, com a Sitgetà, potser Ribes, no tant, i també, jo crec que sí, també.
O sigui que hi ha un sentit d'allò, de territori, de petita pàtria.
Molt. A mi em va sorprendre una barbaritat això al principi, perquè parlaves amb algú i sí, soc d'això, no, de Vilanova, tota la vida, de la família, pim-pam, que eren cosins de no sé qui, no sé quantos. I a Sitges igual, no, home, sí, que jo... No, que hi ha com una espècie de sentiment de poble molt arrelat i molt fort que jo no ho havia vist abans.
D'acord, per tant, la periodista... En els anys inicials havia d'enfrontar-se a aquesta pregunta que li feia ara, sovint, a Vilanova, Ribes, aquí, a tot arreu, i tu d'on vens, i tu qui ets, i tu què fas, i no sé què. Això va ser un habitual dels primers anys, vaja.
I d'on has sortit, sí.
I d'on has sortit tu.
Sí. I encara, Rai, que jo tinc sort que quan dius que ets de Puigcerdà, la gent fa un ombre, perquè queda una mica així com exòtic.
D'acord.
I la gent fa, home, que fort, i què fas tu de la muntanya, a la platja, i encara et donen conversa. Però sí, hi ha un sentiment de... Bueno, nosaltres som un grup, i ve gent de fora, i com entres tu aquí, o com t'hi afegeixes. No.
Com s'entra? I com vas entrar? I si en algun moment et va semblar, hi ha realitats aquí una mica complexes per poder-hi incidir?
No em va costar molt... perquè crec que és una cosa amb una mica de temps que ve natural amb el anar passant els anys i anar coneixent gent. La veritat és que la gent, quan la coneixes, doncs com a tot arreu, ve i ja està, i no hi ha aquesta barrera d'ui, com que no ets dels nostres, no m'ho ha semblat mai, eh? Però sí, suposo que això d'anar passant els anys, anar coneixent gent i, bueno, com a tot arreu, una presenta l'altra, pim-pim, i ja està. I sí que hi ha una realitat, però diferent, que fins que la coneixes costa la feina de periodista. Perquè és això, hi ha molts lligams interns de aquest era cosí de no sé qui i aquest té una història que tota la seva família no sé quina cosa, i hi ha un context de darrere que fins que no comences a agafar-lo... bueno, és difícil. L'Eco moltes vegades han rigut de mi perquè faig preguntes, perdona, i aquest d'on surt? I tothom, com no pots saber
això? Dius, no sé què. Això havia passat a Vilanova també?
Sí, també, però no tant, però també. Sí.
Per tant, com es dibuixa aquesta Vilanova, Ribes i Sitges, i si això ha canviat molt des que vas arribar, o des d'aquests fa 15 anys, al voltant de l'any 2000, amb ara? O sigui, continuem mantenint molt cadascú la seva, sí.
Sí, jo crec que sí, eh? Ara tinc menys contacte amb Vilanova perquè, clar, estic més centrada en Sitges, però jo crec que sí, eh? Vilanova continua sent una realitat paral·lela, una realitat única que ells, entre ells mateixos, s'ho fan, i jo crec que Sitges sí, fa no fa, també són llocs molt diferents. És curiós, perquè en realitat estan molt a prop, perquè en realitat jo crec que molta gent va i ve, no? Que un va comprar aquí, vull dir, que hi ha contacte, però jo crec que continuen sent dos ciutats que funcionen paral·lelament sense tocar-se gaire i sense gaire contacte en aquest sentit.
Com ens deies fa un moment, a Vilanova treballaves per Vilanova i va haver un moment en què treballaves, diguem-ne, per Barcelona.
Sí.
Aquesta relació o la realitat comarcal venuda a Barcelona o percebuda a Barcelona és diferent?
Sí, és diferent. És diferent, i quan vens els temes, clar, jo la meva feina a Catalunya Ràdio era, bueno, doncs estar al dia del que passava aquí, llavors intentar vendre al coordinador de comarques els temes que em podien comprar, doncs sí, aquest el volem per això, per informatiu de Barcelona i a nivell nacional.
Ho dic perquè aquest vendre-comprar, sí, que s'utilitza tan sovint en el món periodístic, des de fora pot donar aquella sensació d'esclar, només pots vendre allò que creus que serà comprat.
Sí.
I és clar, allò que serà comprat molt probablement serà el que des d'un punt de vista noticiable tingui més contundència moltes vegades o pugui respondre a una realitat molt específica que potser no és a la que la gent li agradaria que fos venuda. I no sé si a vegades aquest joc de ben que me la compres, no sé què, si això a vegades, no sé si dir, distorsiona una mica la feina o la porta cap a un àmbit que tampoc és el que el propi periodista voldria a vegades.
Clar, jo crec que, a més, en ràdio i en ràdio, jo que venia per informatius, diguéssim que has de simplificar molt les coses, no pots entrar en detalls ni pots entrar en matisos. Si hi ha una part que et deixes fora que voldries explicar, has de simplificar molt la realitat perquè t'ha de cabre en 2 minutets i explicar, o en un minutet i explicar-ho, vull dir, clar, et deixes una part molt important fora.
Tot es pot explicar en un minut?
No.
No.
Jo crec que expliques el més important o expliques això, la línia argumental més clara.
Ho dic per si es fa molt evident quan aleshores et trobes en situacions com aquestes en què dius, no, no, literalment hi ha coses que no es poden explicar en un minut encara que les hagi d'explicar en un minut.
A mi m'ha passat.
En tot ha passat.
Sí, i després m'ha costat al revés. Després, per exemple, a l'hora d'escriure l'eco, a l'hora d'explicar-ho amb una pàgina sencera m'ha costat moltíssim, perquè acostumada a explicar dues frases...
Haver de fer abstracció de tot.
Exactament, haver de fer un mini resum, després explicar-ho amb detalls també m'ha costat. Però a la ràdio, clar, que em passava això als informatius, sí que he tingut la sensació de dir, ostres, explicaràs ni una quarta part de què és, vull dir, donaràs així una informació de ha passat més o menys això, però no expliques el rerefons, no expliques el perquè, les causes, el com ha arribat fins aquí la cosa. Això moltes vegades sap greu, però clar, no s'hi pot fer més i intentes posar el màxim possible i una mica locutar ràpid perquè t'hi càpiga, però no, és impossible.
Quines repercussions poden tenir determinades notícies en un àmbit de petit pot de confitura com és la comarca, on saps que et pot conèixer gent, on saps que et trobaràs a persones implicades en una notícia en algun moment o altre? Això es deixa sentir també?
Sí.
Sí.
I això no em passava abans perquè un per la ràdio, que això, per Catalunya Ràdio, que sembla que com que anirà nacional, després, bueno, va amb molta més gent i
no tens aquesta
percepció. Exacte. Uh-huh. No tens la percepció de això ho llegirà la gent que és protagonista de la notícia en si. I ara sí que m'ha passat, i de fet algunes vegades m'he endut allò una mica una bufeta, bueno, aquesta sensació de dir, ostres, no hi comptava ben bé en què doncs això, clar, que estàs parlant d'un grup de gent que després ho llegeix i que se sent protagonista de la història. Bueno, la història jo crec que és una mica ser sensible amb això i veure doncs, que estàs parlant de gent sempre, que això és una cosa que a vegades com a periodista te n'oblides, que busques explicar una història i potser no ets tan conscient que aquesta història, doncs això, hi ha una gent que està
darrere,
que
li ha passat,
clar, i que té una repercussió. I jo crec que una mica el periodisme local porta això, no? A fer-te conscient que tot això té uns protagonistes que estan allà, que llegiran, que tenen un sentiment, bueno, que tothom se sentirà reflectit d'una manera o una altra, que alguns els coneixen, no són els protagonistes, però són cosins, germans, amics o el que sigui. I després... Jo, clar, no em passa tant segurament com a vosaltres, que coneixeu a tothom i totes les famílies, i llavors aneu pel carrer i la gent, hombre, allò que vas escriure, que a mi no em passa tant perquè no em coneixen tant, però bueno, sí que m'ha passat alguna vegada de trobar-te la contra, de trobar-te la gent que et diu, home, vas escriure això i això no era ben bé així perquè era més això, perquè el matís aquest i l'altre, i sí.
Per tant, podem apuntar allò... Les paraules se les endú el vent, però en canvi la lletra escrita té una... És cert, això?
Sí, és cert. És cert, i més en mitjans, jo crec, com l'eco, que la gent pues, el té molt arrelat, no? El té molt, molt, molt com si fos com una cosa de casa, i llavors moltes vegades el guarden, i ha sortit no sé qui que jo conec i llavors retallo, o... Vull dir que és una cosa més de... Se'l senten nostre, la gent. És un mitjà que això és una sort, en realitat. Vull dir, tenir un mitjà que la gent se senti part d'ells mateixos i de la seva realitat. I, de fet, la gent comenta, aquesta setmana ha sortit a l'Eco, no sé què, fins i tot a les xarxes o coses així. Això és molt bo, però, clar, per l'altra banda, té aquesta part de saber que la gent s'ho pren molt a pit, també.
Ara estàs escrivint més que mai?
Ara,
sí, estàs escrivint més que mai o no?
Sí, bueno, ara, justament
ara,
aquests dies.
Sí, sí, però ens referim a aquesta darrera etapa professional de l'Alba.
Sí.
Perquè pel mig va haver també un projecte, quan vas deixar a Catalunya Ràdio, un projecte, diguem-ne, que tenia en el món de la paraula, en el món de les lletres, un sentit, no? Va haver un petit projecte professional...
Ah, el de xarxes socials.
Ah, exacte.
Sí, encara, eh? Vull
encara.
Dir, vaig compaginant les dues coses.
Aquell projecte que es deia, si no recordo
allò
malament...
Allò era Mar de Textos, que feia una companya, era una petiteta agència de comunicació, sobretot online. Sí, encara faig això, sobretot faig molt formació de community manager i aquestes coses a Barcelona, sobretot cursos. Sí, encara. Bueno, això que dèiem al principi, no? Que els periodistes ara van fent una mica d'aquí, una mica d'allà.
T'ho preguntava perquè si ara també, de la mateixa manera que les cròniques radiofòniques en un minut s'havia de dir tot, estem acostumats a llegir molt de text o cada vegada també s'han de dir les coses amb menys espai de text?
Jo crec que sí, molt
sí,
moltíssim. Que la
molt
gent
moltíssim.
S'està acostumant...
A llegir poc.
A llegir molt poc, a llegir titulars. i m'incloc, vull dir, tu t'estàs mirant Twitter o t'estàs mirant, jo què sé, el mur de Facebook, qualsevol d'aquestes coses, i al final te n'adones que acabes llegint titulars. Molt poques vegades, si te'n llegeixes 15 titulars o 15 de frases de publicació d'un post, molt poques vegades, jo crec que un 1% o el que sigui, cliques en el contingut i després li dediques temps a llegir, entre altres coses perquè molt sovint llegeixes aquests continguts quan estàs fent altres coses, no? Quan estàs al tren, quan estàs al bus, quan estàs caminant fins i tot pel carrer, cuinant, i llavors clar, això també, el context implica que no pots dedicar-li moltíssima atenció.
Reconeixem que això no és bo?
Jo sí, personalment a mi no. I aquí diu que no, que és una forma diferent d'arribar a aquest contingut. No?
Ho dic perquè qui s'acostuma a això, aleshores li és molt difícil acostumar-se, diguem-ne, a llegir textos sencers.
Jo crec que es perd profunditat o capacitat de reflexió. De fet, tinc una amiga que és professora a la universitat que m'explicava que ells han notat altres coses bones, per exemple, els alumnes tenen molta més soltura a l'hora d'explicar-se o molta més seguretat, no sé.
Sí.
Altres coses que potser ha portat aquesta educació més digital.
Però en
i
canvi...
en canvi, exacte, poca capacitat de concentració o de llegir textos en profunditat, sobretot llibres. Diu que els encarreguen. Té, llegiu-vos aquell, i que molt poca gent ho aconsegueix o que els hi costa moltíssim.
Ara una periodista, esclar, des del punt de vista de la reflexió, una societat que diguem-ne, li costa tant assumir continguts d'aquesta manera, diguem-ne que difícilment també podrà reflexionar sobre allò que ha llegit, si no entès allò que ha llegit.
Clar, a mi em sembla això, que es perd capacitat de reflexió i que es perd profunditat en els continguts. A mi m'ho sembla molt, no només suposo per les xarxes socials, jo crec que això també va començar ja amb la tele, amb el zapping, amb la capacitat, o sigui, amb la necessitat de veure coses ràpides i que passin ràpid, i no? Aquesta velocitat que incrementa tot i que també es veu després a la vida, a la gent també li passa en general amb tot.
Ho cremem tot.
Sí, jo crec que sí.
I no hi ha massa temps a pensar, va.
A pensar i a perdre el temps i a dedicar-li temps a les coses. Jo crec que sí, i no crec que sigui culpa ben bé de les xarxes socials, crec que és un tot, i que les xarxes socials són una vessant més que reflecteixen això.
Costa trobar moments per reflexionar, i en canvi la societat està plena de situacions que mereixerien moltes reflexions, sí. No? I que molt sovint les resumim en un titular, perdó per l'expressió, cagant-nos en tot,
sí.
Però ens costa més trobar l'origen de les coses i reflexionar sobre si determinats processos s'han fet, com s'havien de fer, etcètera, etcètera.
Exacte, i d'on ve això, i cap a on... Sí, jo crec que costa molt més, i això ha de ser un problema.
Si haguessis de definir més o menys la realitat sitgetana, com ho faries?
Uf! Home, Vicenç, no.
El que has vist, el que has sentit, el que has llegit, com ho veus en aquest temps que portes a l'Eco, que ara és quant de temps?
Dos anys.
Sí, dos anys.
Sí, dos
en aquests
anys.
Dos anys, si haguessis de dibuixar així a grans trets el que veus de Sitges i el que sents de Sitges, què seria?
Doncs és molt genèric. No sé què dir-te. Jo crec que a Sitges passa una cosa també molt curiosa, que potser no passa en altres llocs, que és que molta gent ja està una mica de pas. No? Vull dir, hi ha molta gent que no viu la realitat sitgetana, no està al dia del que passa, perquè en realitat tampoc li afecta tant, o sí que li afecta però no, no hi volen pensar o el que sigui, i llavors això marca molt, jo crec, la realitat sitgetana.
És a dir, que estaries més o menys allò definint el que més d'un diu d'aquests Sitges de 30.000 habitants, que hi ha un nucli,
sí,
que coneix allò, la realitat del dia a dia i tot això, i en canvi hi ha una gran quantitat de gent que viu a Sitges però que, diguem-ne, no sent Sitges amb la mateixa intensitat pel que fa a tots aquells que d'alguna manera es preocupen o s'interessen per la vida diària.
Clar, jo crec que sí, Sitges és un lloc que és molt agradable de viure, és un lloc on el clima està molt bé i llavors és atractiu i molta gent ve viure aquí, però fan vida a Barcelona o fan vida a altres llocs i llavors
o fan vida a casa seva simplement i ja està.
Exactament, o fan vida fins i tot amb grupets. A mi em passa, per exemple, a Puigmoltó ara que hi ha grups de gent estrangera i que fan la seva vida de forma gairebé paral·lela, van a escoles diferents. Això jo crec que a Sitges també passa molt i això determina moltes coses de la realitat, perquè a l'hora de moure's per
iniciatives, sí, sí.
A l'hora de seguir la realitat política o de queixar-se o de donar suport o del que sigui, algunes realitats, doncs clar, hi ha tot un percentatge molt alt de gent que no s'implica o que no es mou en aquest sentit, que també és absolutament normal, eh? Jo ho veig molt clar, si tu vols fer vida a Barcelona o vols fer vida a altres llocs, pues, bueno, vius aquí com si visquessis a un altre lloc i no passa res. Però clar, això sí que jo crec que marca molt la realitat d'un poble.
Estem parlant de l'ECU quan gairebé assistim a la mort del diari de Vilanova,
sí.
tal com l'han entès els vilanovins, perquè era també un patrimoni per Vilanova, com l'ECU és un patrimoni per Sitges. Alguna reflexió sobre això? I sobre el fet en si, sobre la premsa en paper, sobre si en algun moment sempre volta pel damunt allò, vés a saber fins on podrem arribar, o vés a saber si, quin serà el futur d'això?
Doncs la veritat és que la notícia del diari de Vilanova és molt trista. Hi ha gent que fins i tot deia, home, amb aquesta rivalitat de l'ECU al diari de Vilanova, i no, nosaltres des de l'ECU la veritat és que ens ha fet molta... Vull dir, és una notícia molt trista per tothom, perquè és el que tu dius, és un patrimoni. Un diari centenari com el diari de Vilanova, com l'ECU, són patrimoni del poble del diari. És una marca més de la realitat molt complexa i allò que diuen també, quan les barbes de tu vecino sí, no vas cortar, no? Pon les tuyes a remojar. Que un diari com el diari de Vilanova hagi fet fallida i estigui en aquesta situació, més enllà del drama pels treballadors, que ho és, que és un horror i que vull dir, no, és una llàstima absoluta. Però ja com a mitjà, que caigui un mitjà així, que és patrimoni, és un desastre absolut. I és un desastre absolut que potser ara no en som prou conscients, no? Perquè bueno, doncs això que dèiem abans, jo que sé, les xarxes...
Ja ha passat una cosa
tens
més.
Tens altra forma d'informar-te i bueno, tampoc la gent potser no ho notarà tant en el seu dia a dia, però sí que bueno, això, la capacitat de reflexió que dona un setmanari, que ja tens les notícies, tens un temps de marge per pair-les i per explicar-les o per contextualitzar, tot això és una pena absoluta. El diari de Vilanova és un drama a nivell personal dels treballadors i a nivell de poble, de comarca i de premsa escrita.
Anem pel premi. L'ECU va presentar l'Eugeni Molero què, exactament?
Va presentar una sèrie de contraportades que han aparegut a l'ECU en els últims any i mig, diria una cosa així. El Premi Eugeni Molero és bianual i llavors hi havia un termini diria que era des del 2015 o alguna cosa així, fins ara. I llavors vaig presentar doncs, una sèrie, em penso que de 10 de les contraportades que hem anat fent en tot aquest temps.
D'aquestes contraportades titulades Secrets de Sitges.
Secrets de Sitges, exacte.
D'acord. Les presentaves amb una certa esperança de dir a veure què passa, a veure si surt alguna cosa o...
Sí que les vaig presentar
et van haver d'apretar molt o no?
No, en realitat no. Va ser una cosa, jo em vaig enterar, bueno, allò, perquè sí, tenim sí, les notes sí, de premsa i per tot plegat, i vaig dir, ostres, presentem coses, però bueno, saps allò que ho vas dient, van passar els mesos.
Jo sempre, com els exàmens, vaja.
Sí. I justament la setmana que s'acabava el termini,
vinga.
Jo em pensava que ja s'havia acabat el termini, i el Toni Selló va dir, no, que ho he llegit a noció, que encara no s'ha acabat, que encara hi és.
Doncs
i va
vinga.
Ser d'un dia per l'altre, ostres, doncs vinga, presentem-ho. I de fet va ser idea del Toni, que va dir, presenta les contraportades que, bueno, que tenen més gràcia, perquè clar, en realitat havíem estat mirant reportatges, però no saps, costa molt escollir un reportatge per presentar un premi, perquè clar, en fas cada setmana i alguns els hi tens un carinyo especial segurament, però bueno, són reportatges més del dia a dia. Però vam pensar el tema aquest de les contraportades per la gràcia aquesta, que era com una secció una mica diferent, una cosa nova que havíem provat, i vam dir, bueno, doncs provem sort amb aquesta.
T'hi havies trobat mai, diguem-ne, sent protagonista d'una secció que es va allargant ja en el temps i que, per tant, permet allò al periodista dir, a veure com vaig començar, a veure com he continuat, com ha anat creixent aquesta secció?
Doncs no hi he trobat mai, i és xulo. Sí que hem fet aquesta reflexió, sobretot justament arran del premi, perquè clar...
Perquè obligat a clar, revisitar, no?
Obligat a agafar el diari i anar dient, bueno, doncs aquesta i aquesta altra, clar, vas veient una mica doncs això, l'evolució d'un any i pico dos... No, un any i pico deu fer una cosa així de la secció. No és una secció que faci jo sola, eh? Això per començar la fem entre 6 o 5 col·laboradors, a mi em toca més o menys un cop al mes. Però sí que una mica anar mirant, i a més és curiosa aquesta secció perquè cadascú té el seu... És una secció molt lliure, en realitat, no hi ha una línia o una mica com ha d'anar i ens hem d'apretar tots amb aquell marc. Cadascú fa una mica el que vol. I cadascú li posa el seu estil i la seva pròpia mirada de les coses que li interessen.
En el teu cas, què vas voler? Si és que quan vas començar tenies més o menys al cap el que podia ser, el que volies, o era una mica un meló per obrir això?
Era una mica un meló per obrir, però amb una referència que era la secció Secrets de Sitges. En realitat, era una secció de l'Edwin Winkles, que és un col·laborador de l'Eco de fa molts anys, que a més és escriptor i
periodista del periòdico.
Sí, exacte, sí. Que estava a l'interior. I ell allà escrivia doncs, una mica això, amb la mateixa filosofia. Escrivia sobre coses de Sitges que no són ben bé la notícia setmanal de ha passat no sé quina cosa, només titular.
Unes certes impressions personals de...
Exacte, ell m'imagino que bueno, del dia a dia d'anar caminant, d'anar passejant, doncs veia coses que li cridaven l'atenció i desenvolupava un text arran d'això. I una mica, clar, la línia va ser aquesta i a més a mi em va tocar escriure la primera contraportada. I clar, va ser una mica, bueno, cap a on s'enfoca això, com ho mirem? I la referència va ser això de l'Edwin Winkles, de anem caminant, anem i deixa't portar pel que veus, pel que sents, i arran d'aquí doncs, desenvolupa una història, un text, una cosa així. I sí que des de llavors he vist que he anat provant coses noves. A mi aquesta secció m'agrada moltíssim perquè et permet molt això, molta llibertat de dir...
Precisament anava per aquí. Aquest és un registre que no havies desenvolupat mai.
No, mai. I la veritat és que em diverteixo molt i m'agrada molt fer les contres per això. Perquè, a més, no em tanco el Toni amb això i, bueno, i l'Eco en general em dóna tota la llibertat i tota la confiança. I llavors, de vegades fins i tot he tingut la sensació de dir ui, no sé si això...
Costa ficar-se en aquest registre, ja no ho dic, en el sentit de hi ha la llibertat absoluta, però si per la pròpia Alba, després d'haver escrit, fet les coses d'una determinada manera, entrar en aquest registre, diguem-ne, en què la llibertat és tal... que pots permetre el luxe de, doncs, mira, tinc més temps per escriure, però em costa perquè és que no ho he fet mai, això, de dedicar tant de temps a escriure o de tenir aquesta llibertat tan absoluta sense cap condicionant.
Sí, i genera certa inseguretat, perquè, clar, tu vas molt segur escrivint un text, perquè n'has escrit molts i ja tens una mica, no?
Saps com començar, com seguir, com acabar...
L'estructura ja la tens molt al cap i molt interioritzada. I escriure un text així tan lliure, en realitat, sí, genera certa inseguretat, i de fet, moltes vegades perquè et deixes anar allò quan un cop comences ja pim, i et deixes anar, però moltes vegades quan l'he acabat he pensat ostres, deixa-m'ho consultar, no sigui que m'ha imaginat molt del registre o que jo què sé, que no enquadri això.
Perquè hi ha temps per poder-ho reposar una mica això o no?
Jo intento que sí, altres vegades m'ha passat que no. D'acord. Perquè clar, a més a més d'això
hi ha la feina quotidiana,
clar,
no?
hi ha l'Eco que ha de sortir cada setmana i llavors hi ha dies que ho he tancat dimecres i dijous ha sortit, però sí que intento sempre donar més marge a la contra per reposar-la i acabar-la dimarts i dimecres tornar-m'ho a mirar i dir, bueno, a veure com ha anat la cosa, perquè és un text que jo crec que requereix una mica això, poder-te revisar una miqueta.
I el premi es va dir en veu alta el mateix dia gairebé?
Sí, bueno...
Que l'Alba era mare.
Exacte. De fet, em vaig enterar d'això a l'hospital. Em van trucar i vaig veure un número raro i bueno, allò que estàs a l'hospital i no el vaig agafar i llavors després em va...
No era del seguro el número.
I llavors em van enviar un missatge de que truquem dels Premis Eugeni Molero, truquen sisplau, i vaig trucar i sí, i bueno, tal qual, o sigui, vaig sortir de l'hospital el divendres i el dissabte va ser l'entrega de premis, sí. Una setmana intensa.
Esclar, i aquestes alçades, quan algú coneix l'Alba i li diu soc periodista... La reacció immediata és què?
Sí que pot ser, no?
Sí que pot ser.
Sí que pot ser. Sí, és una feina que sovint no vas pel món dient, no? Soc periodista, però sí, no sé
s'ha,
si...
S'ha de tenir un cert esperit per això?
O s'ha de tenir o te'l fas, no? O a base d'anar-lo fent, sí.
Tenim aquella sensació que te l'has fet més que no pas...
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí, que a base de, bueno, això, de feina, no? D'ofici, d'anar-t'hi trobant o de vas fent una mica aquest esperit.
Sense la capacitat, suposo, de poder dir què passarà en el futur.
No, clar. No, complicadíssim. I més ara, que les coses canvien en res. I que, a més, jo tinc la sensació cada vegada més que la realitat, bueno, la pots anar llegint i, a més, amb el context que tu dius i els anys que passen i que ja tens una mica més de coneixement i de bagatge... però que avançar-te al que passarà...
No serveix per res.
I cada vegada em sembla més complicat. De fet, jo cada vegada m'enduc més sorpreses. Allò, les eleccions, i dius, passarà, o les eleccions dels Estats Units, o les eleccions, o el Brexit, i dius, no, estic absolutament convençuda, o relativament convençuda que la cosa anirà per aquí. I de cop, tot el contrari. Que jo crec que en això, que és un altre tema, però sí que influeix molt el tema de les xarxes socials i dels algoritmes. Perquè et generen una espècie, clar, tu et vas informant, mm-hmm. els algoritmes t'ensenyen el que tu t'agrada, i llavors al final es crea com una espècie de bombolla en què tot el que tu veus és el que tu t'agrada.
Per a tothom en general, això dels algoritmes, diguem-ne que defineix el que en diuen o que en diem comúment tendències.
Sí, exacte, eh? El que et mostren les xarxes socials no és tota la realitat o tot el que hi ha, o fins i tot els buscadors. El que t'ensenya Google quan tu busques una paraula no és totes les entrades que
hi ha
sobre aquest tema.
Sinó que indueixen determinades coses.
Només, exacte, només t'ensenyen les que creuen que a tu t'agradaran més. Això et genera una perspectiva del món molt limitada, molt tancada al que a tu t'agrada i als teus interessos i al que li agrada a la gent del teu voltant. Uh-huh. I per això jo crec que costa molt més ara fer-se una idea de la realitat genèrica, de la realitat total, perquè en realitat tu el que veus és un fragment molt petit, un segment del teu entorn.
10:47, contenta?
Molt contenta. Molt contenta, sí.
Per tota la vegada, eh?
Per tota la vegada.
Per tota la vegada. L'Alba López, Premi Eugeni Molero 2017, atorgat pel Consell Comarcal del Garraf. Alba, felicitats, gràcies.
Moltes gràcies.
Sort en el futur, com no.
Moltes gràcies.